Quedan ya pocas semanas para acabar este 2025, pero nuestro compromiso en Valencia 2025 Renacer tras la Dana sigue siendo visitar cada semana un municipio afectado por la Dana. Hoy estamos en Vilamarchant. Es uno de los municipios que ha pasado más inadvertido. No es zona cero, pero también tuvo muchos daños. Justo precisamente en el barranco donde estamos y donde estamos ubicados, se salió y causó inundaciones en algunas de las casas, en algunas de las viviendas, y otros barrancos también de las casas diseminadas provocaron muchos problemas, así como en el río, en el Parque Natural del Turia, que quedó completamente destrozado. Vamos a ver cómo están más de un año después y vamos a hablarlo con una vecina del municipio, que es Marta Asensi, con Héctor Troyano, que es su alcalde, y con Víctor García, que es oficial de la policía local. Así es como están en Vilamarchant más de un año después de la Dana.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia, Cadena SER.
Marta, Héctor y Víctor, ¿qué tal? Buena vesprada.
Hola, buena vesprada.
¿Qué tal? ¿Cómo estem?
Gràcies per rebre'ns en Vilamarchant, el vostre poble, però ubiquem-se primer, perquè va ser un dels afectats per la Dana. Tenim ací darrere un barranc, però per situar-nos, quin mal va fer i quines són les zones, no?, on va causar més problemes la Dana.
Bueno, pues Vilamarchant està rodejada de barrancs i molt proper del riu Túria, també. I el màxim d'any que tinguérem ací en el poble, en el casc urbà, va ser este barranc, que és el barranc de Teulada, que vegem ací darrere, i també el riu Túria, que encara que el tenim a un poc més de distància, pues també va arrasar-ho tot. Després, altres dos zones que també van veure molt afectades, que va ser l'urbanització de la Llomaina i l'urbanització de la Rodana, que també l'atravessen dos barrancs naturals, i que les vivendes, que òbviament estaven prop del barranc, també van tindre afectació en el dia de la Dana. La veritat és que la major part dels danys materials els tenim ací, en el barranc, perquè una de les infraestructures clau per a qualsevol municipi, que és el col·lector d'aigües residuals, se'l van portar sencer, 2 quilòmetres de col·lector que van perdre, i que ha sigut una de les obres més quantioses en quant a quantitat a l'hora d'invertir, i després, pues, que l'obra, com podem veure, encara continua en marxa un any i dos mesos
això
després.
Això t'anava a preguntar, perquè se veuen així encara molt de material. Això encara està en marxa, no podem dir que la reconstrucció està acabada a Vilamarchant.
No, que va. Sí que és cert que anem prou avançats, però encara ens queden infraestructures clau que tenim que recuperar, acabar per supost en esta, i després dos infraestructures de connexió, que són dos badens que atravessen també el barranc, que tenim que reconstruir, i que si tot va bé, pues demà començarem l'obra de un d'ells. Així que encara queda faena, però bueno, lo important és no parar, és no detindre's en la reconstrucció, i en això estem.
Conteu-me, perquè estresou del poble, a més de tindre un paper destacat en la Dana i en els dies posteriors, però este barranc veiem, no?, que separa el poble en dos bandes, però que ara mateix està seco. Això és el més habitual, per l'aixina?
Sí, el més habitual del barranc de Teulada, sobretot en esta zona del casc urbà, és vore el sec. Nosaltres tres sí que hem tingut ocasió en vore el barranc ple, o sea, completament ple d'aigua. De fet, allí tenim una passarel·la peatonal que jo l'he vist construir o reconstruir dos vegades ja en la meva vida. Allí hem vist fotos antigues que n'hi havia en el polideportiu, si no recordo mal.
Sí.
D'una altra reconstrucció, però el dia de la Dana fou diferent, perquè no sols és que estava el barranc completament ple d'aigua, sinó que este carrer, que s'anomena carrer del barranc, anava també completament d'aigua. O sigui, tinguem la sort de que se salva el pàrquing que tenim darrere, perquè està a 1 metre d'altura construït, però l'aigua, o sigui, el barranc, no hi havia diferència de lo que és el carrer a lo que és el barranc, era tota aigua, hasta l'altura del pont de la carretera de Ribarrocha.
Víctor, qui t'estiga escoltant i no t'estiga veient, veurà que vas, no sabrà que estàs uniformat, que formes part del cos de la policia local. Quina vesprada, no?, la del 29. Estaves en aquest moment treballant?
Jo estava en servici de matí, acabia a les 2. Fou un matí que ja era un poc raro, que anàvem controlant totes les zones inundables del casc urbà, que solem fer-ho habitualment quan dona previsió de pluja, però serien com a les 5 de la vesprada. Jo estava en casa, visc a menys d'un quilòmetre d'ací, i la intensitat de la pluja no era normal. Llavors jo vaig telefonar als companys que estaven de servici i me van dir que esto, o sea, és un caos, el telèfon no para de sonar, necessitem ajuda com faci falta. Claro, el inspector jefe, que és el que està a càrrec de la policia, viu en una zona que també estigui afectada, incomunicat, i també, o sea, estava tant incomunicat com que no podia eixir, estava atrapat allí. No hi havia forma de fer-se en ell. Entonces, pues, sí que me fiqui en contacte amb l'alcalde quan vinguem i al càrrec de lo que sí. Sigue la catàstrofe.
Moltes vegades, evidentment, tots els focus han estat posats en els pobles de la zona 0, no? Que han resultat molt, molt afectats, però així vivireu també moments molt, molt agònics, no? I molt preocupants. Dius que no deixava de sonar el telèfon. Què demanaven? Ser rescatats estaven en carretera, en les cases?
De tot. O sea, els servicis entraven per tot. Gent que estava, que li estava entrant aigua dins dels domicilis, gent que anava per camins i s'havien quedat atrapats, gent que no podien creuar una carretera. O sea, venien servicis de tot tipus que sigueren quasi impossible d'atendre al 100%. Jo recorde voler telefonar als companys perquè vingueren tots els que pogueren. Uns contestaven, altres no, incomunicats també la majoria. Arribarem a fer una videollamada per WhatsApp i en la que me contestaren tres o quatre, i tots els que estiguen disponibles havia marxant ja. O sea, esto es un caos. I així anava a passar les primeres hores, la nit sí. I els dies següents. La
veritat és que el major problema que tinguérem és tot el temps que se quedàrem incomunicats, perquè la gent insistia en comunicar-se amb nosaltres, però, clar, era impossible rebre les quidraes perquè se'n quedaren també sense llum, per tant, no podíem rebre quidraes, i al rato, quan la recuperàrem, ja es començaven a entrar totes. Jo me'n recordo gent escriguent-me per Instagram, diguent-me, per favor, estic intentant contactar amb mon pare, m'ha dit que està dalt dalt de la teulà, aneu a rescatar-lo en el camí de Llesares, i clar, intentar gestionar tot això en el personal que teníem, la veritat és que sigue molt difícil. I després també el rescat al final que farem de la persona que finalment va faltar així a Vilamarxant, que també va ser d'una valentia tremenda, perquè ens la jugàrem creuant el pont del riu en la manera en la que baixava l'aigua, no? Que podia haver-se quedat en aquest moment, però bueno, teníem que fer-ho i ho farem d'aquesta manera, o sigui que sigue una vesprada molt difícil.
Una vesprada i uns dies posteriors, Marta, conta'ns, perquè tu vas tenir també un paper destacat, no?, durant aquests dies.
Sí, vam estar, bueno, jo i moltíssima gent de Vilamarxant. La veritat és que una de les coses que comentàvem abans és que Vilamarxant està rodejada d'aigua i es va quedar incomunicat. No podíem eixir, sobretot el primer dia, no podíem eixir del poble, però ens arribaven imatges, missatges de com estaven les coses al voltant. I com diguem, Vilamarxant no patíem a les cases, o molts de nosaltres no patíem a les cases, però sí ho veiem. Era una sensació de necessitar fer alguna cosa, de no poder ajudar a la resta, però sentir-se que necessitàvem fer alguna cosa. I també molta gent que coneixíem, que havia estat a la carretera, que havia vist el que estava passant. O sigui, ens arribaven tots aquests missatges i des d'ací de Vilamarxant, des del privilegi d'estar a casa, de tindre casa, de tindre llum, de tindre aigua, no com molts altres, necessitàvem fer alguna cosa. I recordo que va ser un missatge de missatges al grup de WhatsApp. Jo formo part de la directiva d'una de les falles d'aquest poble, de la falla del Colp, i des d'ahir es va començar a manejar i a dir, hi ha pobles que estan fent coses, nosaltres encara no podem eixir, encara no podem acudir a netejar, que també era d'unes coses de que ja es començava a parlar, però necessitem fer alguna cosa. I res, es van ficar. Tota la directiva va dir clar que sí, abans la falla està oberta, el casal de la falla està obert per a d'açò, i van començar a publicar en xarxes, contactar també amb l'Ajuntament i publicar en xarxes des dels mitjans de la falla que es necessitaven certes coses, que ja ens començaven a arribar missatges de la gent que necessitava paper, aigua, les primeres necessitats dels primers dies de la dana, i vam ser punt de recollida.
Marta, i ho vau fer en coordinació també amb l'Ajuntament?
Ahir jo crec que van aixer un poc des de la gent de la falla, perquè era, bueno, ells tenien unes feines que nosaltres, òbviament, com a poble no podíem arribar. Van aixer des de la falla, la gent acudia, siguen fallers o no, perquè és una cosa que va ser molt bonica. Les rivalitats falleres sempre han existit, unes falles a altres, i, sin embargo, aquestes setmanes el casal estava obert per a tot el poble i per a tot el món, i ahir hi havia gent de totes les edats, de totes les falles, i sí que és veritat que l'Ajuntament es va donar molts contactes, ens va ajudar molt a manejar-nos, però és que les coses ens arribaven sense que fera falta eixa. Jo recordo cridades des d'Alacant, cridades de repente es van cridar, no sabien com aconseguir els nostres contactes, de Vigo, de Tarragona, que enviaven coses, perquè clar, érem com un punt logístic fora de tot aquell mal.
Clar.
Sense saber un poc com, el nostre contacte anava arribant a molts llocs i així comença a arribar molta, molt de producte, moltes coses que de primeres necessitats que vam aconseguir organitzar des de Vilamarxant i enviar a totes les zones afectades per la Dana, i la veritat que va ser
les falles increïble. Que han tingut un paper molt important, no només així, sinó també en altres pobles. Me dieu abans i me contàveu que també teniu així zona de parratural, del riu, queda una miqueta més allunyat, no?, del casc urbà.
Sí, però és la sort que hem tingut. La sort que hem tingut és que el riu pues, quedarà, no sé què serà, un quilòmetre, una cosa així de lo que és el casc urbà, que nosaltres el disfrutem molt, perquè el tenim a una distància perfecta per anar passejant-se, però sí que és de veres que altre dels punts més importants va ser allí en el riu. Jo ho estàvem comentant, que hem vist baixar molta aigua per el riu, quan desaigüen en la presa, que solen avisar, o quan hi ha pluges fortes en la zona de la serrania, sempre baixa aigua per el riu, més de la normal, no? Però el que verem aquesta nit, això jo no ho havia vist mai, és dir, no sé quants metres pot tindre el pont ara mateix, però estava a punt de rebassar el pont i és un pont molt alt. I la veritat és que encara se me fica la pell de gallina pensant-ho. Jo, el meu pensament estava pues, en els veïns que sé que tenen cases pegades al riu, en intentar avisar-los de que se n'anaren de les seues cases, que intentaren eixir d'allí com fora, i sobretot pues, bueno, ara la veritat és que dona molta pena, perquè això ha passat en un moment en el que teníem el riu meravellós, estava perfecte, estava super cuidat, i bueno, ara sols hem de pensar en reconstruir-lo.
Perquè com està? Va passar ja més d'un any, com
és
està
no
aquesta zona
res.
Que dius que disfrutàveu moltíssim, però...
No queda res, de lo que teníem no queda res, teníem uns senderos perfectes per poder caminar, ara hem recuperat una part que hem pogut anar recuperant, però de lo que era no queda res. Jo, una de les primeres entrevistes que vaig fer parlant dels nais, vaig dir que en el riu no estem parlant d'anys, estem parlant de dècades per a poder recuperar tot el que teníem. És que s'han portat tots els arbres, és que no queda ni uno. O sea, hem vist troncs d'arbres que faran 3 metres de diàmetre i tombats en terra, no queda absolutament res. S'han portat, per supost, esponts de fusta, que llaman tot el parc natural, un desastre. La veritat és que ahir sí que és cert que ara estem tenint moltes iniciatives, sobretot d'empreses privades, també alguna administració pública, que ja volen ficar-se en el que és la reconstrucció, en replantar tota la vegetació de ribera, que crec que és fundamental per a poder recuperar-ho, però això portarà anys, no, dècades.
Dècades. I era esta zona del riu una zona molt freqüentada pel veïnat?
Això te ho pot dir, Víctor.
Sí. Pel veïnat, i no només de Vilamarxant. O sigui, teníem una senda que de damunt era ciclista, o sigui, podies anar en la bicicleta, que arribava des de València capital. Entonces, per ahí passava moltíssima quantitat de gent, tots els dies de la setmana, sobretot els caps de setmana. Però era una barbaritat. Després, en èpoques estivals, estava ple de gent de tota la comunitat valenciana. Perquè era meravellós, era preciós, i ho tens a un pas de València. Entonces, això sí que, pues, com està comentant Héctor, és una pena que ja veurem si nosaltres ho tornem a veure com ho teníem. Perquè estava...
Confiem en que sí.
Estava i que preciós. No reconeix, no? Jo vaig anar fa poc, estem parlant d'un any després, a caminar per la zona que encara no està tan arreglada, i no reconeixia on estava.
No. Jo,
me diuen que no estic en Vilamarxant i que estic a un altre lloc, i totalment.
Que els camins han canviat, tu tenies un camí pegat pràcticament al riu, ara això per suposo ho han portat tot, hem tingut que fer-lo un poc més separat del riu, coses en les que te podies guiar perfectament, pues, la coveta, tal, ja no,
no està.
Això
no.
Ja,
és un
ja
poc
no
més apartat des del casc urbà, com la PEA,
sí.
Que la PEA era un paraís, o sigui, un paraís natural,
sí.
I increïble, també molt freqüentat en estiu per tota classe de persones, s'està arrasat. Vaig anar fa poc, sí. I no, o sigui, no podia considerar com una cosa canviar.
Clar.
Tant en tan
i
poc
precisament
temps.
On heu crescut, no? I ho heu vist des de sempre. Mm-hmm. Jo vos volia preguntar també si la vostra percepció de les alertes, del pronòstic meteorològic ha canviat, si n'hi ha o detecteu que n'hi ha més por en Vilamarxant.
Bueno, jo crec que ara estem en un moment de psicosis en matèria de alertes, i ho entenc perfectament, perquè al final si algo bo ha portat això, que és complicat que algú així n'aporta algú bo, és que som tots ara un poc més conscients de les alertes, ja pues, pràcticament tots sabem què n'hi ha que fer en l'alerta taronja, què n'hi ha que fer en l'alerta roja, sobretot què no n'hi ha que fer. I jo crec que, bueno, això és l'ensenyança que ens ha portat això. Sí que és de veres que la gent està nerviosa perquè al final el record el tens ahí i jo crec que quan cauen quatre gotes, perquè és lo normal que caiguen quatre gotes, no el que va passar, la gent pues, se preocupa perquè ja ho va viure una vegada i no va tornar a viure perquè jo crec que psicològicament encara n'hi ha molts ciutadans que estan afectats.
També s'ha invertit en estacions meteorològiques per a que la prevenció siga més real i més fàcil ara, o sigui, parts positives.
Sí.
Post-catàstrofe, pues, invertir en temes que després pues, s'agraeix tindre aquesta ferramenta.
Clar. No sé tu què penses, si t'anava a dir com a part positiva, s'està destacant des del principi la solidaritat, però aquest teixit associatiu que formeu les falles, sens dubte, no? I que heu demostrat que podeu estar unides per ajudar a la resta del poble i a altres pobles.
Totalment, de la primera pregunta simplement anava a comentar això, l'aport que s'ha quedat, jo crec que se'ns ha quedat a tots i n'hi ha molta gent que ha viscut, parlem de que en Vilamarxant no han patit a les cases, però quanta gent de Vilamarxant estava als cotxes, a les carreteres, i jo crec que aquest aport tardarà molts anys en desaparèixer, i la part positiva, jo crec que òbviament és aquest teixit que s'ha creat. Jo recordo un dels... Bueno, ja tenim molts casos, moltes anècdotes molt xules, però una de les anècdotes va ser que vam anar a Catarroja, en una casa, jo no vaig eixir del poble perquè estàvem un poc en l'organització fins a tres setmanes després, però de les meves primeres eixides va ser a Catarroja i vam arribar a una casa que estava tancada encara, perquè no vivia ningú allí, però estava la dona i vam ajudar-la a traure tot, a netejar tota la casa, i comentàvem, parlant d'on veniu, li van dir que de Vilamarxant, li van dir que de la falla del Colp, i ahir es va quedar. Jo no recordo el nom de la dona, però a les falles, a març, va aparèixer ací a Vilamarxant, va vindre a la falla del Colp, recordava el nom de la falla, en una bolsa plena de casalla, per a celebrar amb tots nosaltres. N'hi havia diverses botelles de casalla i un llibret, el llibret col·laboratiu que van fer totes les falles afectades per la dona, i la dona, bueno, allà estàvem, els que vam anar aquest dia, que vam poder retrobar en ella, tots super emocionats, va ser una cosa, bueno, pell de gallina inclús avui, i això és el que va passar a molts jocs. Les falles, òbviament, són jocs festius on tot el món té aquestes ganes de divertir-se, i es van obrir totes per a estar al costat de la gent que ho estava passant mal, però, com deia, ací al poble, el local era la falla, la primera iniciativa va ser de la falla, però el poble sencer es va volcar a uns nivells que recordaron cada vegades emociona, perquè va ser increïble. Sí.
Marta, Héctor i Víctor, vos agraïm que hagueu compartit amb nosaltres esta conversa, tant de bo no foren dècades per a recuperar el que heu perdut.
Ojalà.
De moment veiem que en el barranc s'està treballant, sí, i jo no sé si els nostres oients detectaran, no, que se senten màquines treballant. Moltíssimes gràcies.
M'agradaria mencionar a mi i agrair tots els cossos de policia d'altres municipis que van vindre a ajudar a Vilamarxant, perquè després de tot el que hem parlat, el major problema que vam tindre sigueren... Pues,
el tràfic, sigui horrorós.
Correcte, tràfic, perquè la A7 es va partir i érem un punt d'unió des de la A7 fins a la A3, i tot el tràfic que passava per Vilamarxant era inassumible per a nosaltres, i així vingueren companys de policia local de Terrassa, de Toledo, de Huécar, de tota Espanya. Entonces m'agradaria des d'ací agrair-ho.
Sí, és una altra de les coses positives, no? La solidaritat que també es va donar entre cossos policials.
Correcte.
Queda dit. Perfecte, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Nosaltres queden dos divendres per a que acabi l'any i continuarem estos dos divendres visitant més municipis afectats per la Dana.
València 2025. Renacer tras la Dana. Direcció, Jessica Crespo. Vídeo i edició, Santi Botella.
Con el patrocinio de Balearia y Caixa Popular.